8 i 6 minuts. Lídia Heredia, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Com marxes?
I companyia.
Com marxes?
Mira, fa unes quantes setmanes que dic d'aquí 15 dies i ara me n'adono que no, que ja només falten 10 dies. Però jo, no sé si per tranquil·litzar-me vaig dir en 15 encara, però no. En principi, si res no es torça, que espero que no, al dia 16.
El dia 16. I avui ha sigut arribar a RAC1, que has arribat molt puntual, abans de les 7, i clar, deus estar com una mena de comiat permanent, no?, aquests dies.
Fins avui t'haig de dir que no n'he sigut prou conscient, però efectivament aquesta arribada a RAC1, a part de que l'ascensor he tingut una trobada que m'he quedat una mica parada,
sí,
m'he trobat el Conde.
Ah,
sí, això
passa de tant en tant. T'ha vingut a acomiadar, també?
No, però ha sigut una mica xoc, perquè s'han obert les portes i clar, i dic, ui, de cop dic, ui, sí, que estic a Can Godó. M'he com posat firmes. I després m'he trobat el Toni Clapés, la Marta Cailà, el Jaume Parà, la Joan Maria Morros, i clar, sí, te n'adones. Amb el Toni teníem pendent un cafè, que ja veig que no farem, però ens hem aprofitat i ens hem abraçat fort. No molt fort, perquè tinc una costella fissurada.
No fotis.
I per si mai us passés, quan t'has d'acomiadar, tot allò que s'ha de fer amb una costella fissurada costa més.
I com t'has fissurat una costella?
És que no sé si explicar-t'ho, Albert, perquè no té cap glamour. T'ho explico?
Sí, home, i tant.
Intentant pescar una baieta d'un cel obert.
Quina necessitat. Te la volies emportar, no?
Quina necessitat hi
havia? O sigui, com una estirada de cos màxima.
Una estirada de cos, vaig bascular sobre l'ampit de allò de la finestra, que era com molt cantallut, i vaig sentir clac. I era una baieta. Que dius tu, quina necessitat hi havia? Però jo ja he donat la culpa al patriarcat una mica, eh? De dir, escolta'm, això són els segles d'opressió, que no he pogut permetre que la baieta quedés allà, no? I ho havia de tenir tot com ben recollidet. Però sí, i clar, quan tens una costella fissurada no pots riure normal, pots abraçar normal, pots cardar normal. És a dir, tot allò que has de fer bé quan t'has d'acomiadar no es pot fer bé del tot. I llavors estic una mica amb un comiat com delicat.
Clar, que hòstia, per una baieta una mica més i no marxis a Washington.
És que t'imagines el titular.
Imagina't. Bueno, de fet, les teves trobades amb Toni Clapés, ara m'ha vingut al cap, són una mica famoses, no, diguem, perquè no sé si ha tornat a passar avui, però recordo un cap d'any en què en directe et va tocar un pit.
No sé si ens hem tocat així. Com que tinc la costella així, potser jo he posat una mica
estaves
a distància.
Estaves més pendent, o sigui, tenies, diguem, el
però
focus
bueno,
a la costella.
Ens hem fregat, una mica. Sí. No, a mi m'agrada el contacte.
Que és burra. Escolta'm, per quant temps marxes a fer de corresponsal de TV3 a Washington?
A veure, això està reglat, no?, per unes instruccions internes de TV3 i normalment els acords són un mínim de 2 anys i un màxim de 5. És a dir, que els corresponsals marxen per 2 anys i el període de 2 fins a 5 es va com Guardiola, allò, un a un. Per tant, diria que entre 2 i 5, no? Però d'entrada...
D'entrada penses més en 5 que en 2.
Sí, no sé per què penso en 4, segurament perquè la majoria de gent que marxa jo crec que se n'hi està 4. El Xesco és veritat que n'ha fet 5, és veritat que va agafar la pandèmia pel mig, però en general jo diria que la mitjana són aquests 4. Després hi ha casos, l'Oriol Serra fa molt que està a Berlín, el Manel va estar molts anys també a Ucraïna, però diguéssim que les normes són aquestes.
A veure, em sabries dir tots els corresponsals que ha tingut TV3 a Washington?
A veure... Joan Nogués?
Joan Nogués, boníssim.
El Ramon Rovira?
Ho has de fer, però, Ramon Rovira, TV3.
Ah, ostres. No ho he assajat encara, això, eh? Després l'Elfa, hi va estar-hi també un temps l'Esteve Soler.
El Martí Anglada?
El Martí, jo diria que sí que hi va estar un període, però diria que curt. Jo no estaria estant a la tele, jo, encara. Però em sona que el Martí va estar-hi un període potser més curt, perquè a més hi va estar amb el Joan Gallifa, que és un realitzador, que l'altre dia m'ho deia, vull dir que sí, el Martí jo crec que també. Ja et deia, l'Esteve Soler també va estar un període curt, la Raquel... Ai, qui em deixo?
Antoni Bassas.
Ah, bueno, esclar, home, oi l'Antoni, quina errada més grossa, sí, a més... Vam sopar també un
recordo,
dia.
Perquè, clar, jo vaig anar a la delegació de TV3 a Washington
tant,
per fer-li un convidat,
tant,
diguem. Per tant,
tant,
una mica algun dels espais pels que et mouràs, diguem, els vaig veure ara fa 10 anys quan vaig anar a veure l'Antoni Bassas allà.
L'Antoni, un dels consells que em va donar és has d'anar-hi en bona forma física. I jo primer vaig pensar, vols dir? I ara amb la costella ara ho entenc tot. Clar, dic, és que tenia raó l'Antoni. Diu, no, sí, perquè clar...
Perquè t'has vist amb els que han ocupat aquest càrrec, has intentat parlar amb molts d'ells?
Bueno, he parlat molt amb el Xesco, I he parlat amb la Raquel, he parlat amb l'Albert Elfa, he parlat amb l'Antoni i també amb d'altres corresponsals que no són dels Estats Units, però com a feina, no?, i com a la relació amb la tele, doncs tinc converses pendents amb l'Oriol Serra i amb el Manel Elias, però he parlat, per exemple, amb el David Melgarejo, i
què
segur que si parlés amb el Canals, amb la COI, amb tots, no?
Però els de Washington què et diuen? Diguem, quines prevencions o quins consells d'allò...
Amb el Cruanyes també he parlat, que també ho he estat, amb el Carles Costa. Saps què diu tothom? Què és el millor que m'haurà passat a la meva vida?
Quines expectatives, no, ara,
home,
també?
Home, allò, 9 de cada 10 dentistes ho recomanen, dic, som-hi, no? Però ja no només, no els de Washington, en general.
O sigui, ningú t'ha dit, no. La feina corresponsal té un glamour que llavors moltes vegades sobre el terreny no es correspon a la realitat? No, eh?
Això també m'ho han explicat. Uh-huh. No t'ho explicaré, això, ara, Albert. Però per sobre d'això flota aquesta frase d'una experiència... de les millors coses que et passaran a la vida, no? Per tant, doncs de cap.
Clar, ja d'entrada, per mi una de les millors coses d'això que fas és que tu, amb 50 anys acabats de fer, puguis tenir feina, puguis tenir pràcticament la feina que vols, no? Decidir acabar un projecte en el qual hi estaves perfecte com els matins, que anava molt bé, i dir, mira, escolta, ara a mi m'agradaria intentar fer això. Clar, és, això, diguem... sí que és de les millors coses que et poden passar a la vida, no? Treballar amb el que vols i fins i tot fets els 50 anys, dir, mira, doncs ara vull fer un canvi, i un canvi important com aquest.
I per què posem tant l'accent als 50? És que això aquest estiu m'he preguntat, perquè a mi molta gent m'ha dit, i que ets valenta, no?, amb 50 anys. Jo pensava, per què?
Mira, a mi em va passar, t'explicaré, diré això a veure si ajuda amb la conversa. Jo, quan vaig començar a Islàndia, també estava a punt de fer els 50, llavors, els feia al cap d'un mes. I un dels primers dies vaig pujar en un taxi aquí a Barcelona. I l'home em va conèixer i em va dir, mira, diu, jo era arquitecte. Diu, i mira, al final he trobat el taxi, que ha sigut l'única sortida, perquè amb la crisi i tot això no he pogut continuar treballant del que jo treballava. Perquè amb 50 anys em va dir, qui vols que em contracti? I llavors vaig pensar, hòstia, clar, i tu a punt de fer 50 anys estàs ara començant un programa que és el que volies fer, diguem, no? I vaig pensar que, clar, que alguna cosa... clar, no, o sigui, l'atur a aquestes edats és molt important.
No, segur, diguem, és a dir, que parlem des del privilegi, això va descomptat. Uh-huh. Però jo anava més a la reflexió més de fons, no?, de posar l'edat com un factor de dir quina valentia, no?, uh-huh, a la teva edat. És tal com ho descrius, però amb una cosa que no és exacta, Albert, perquè jo vaig decidir abans què volia deixar de fer que no pas què volia fer. I per mi això és important, perquè i també és dit des del privilegi, uh-huh, perquè no sempre es pot fer una cosa així, no? Però jo sí que vaig decidir, abans de que Washington aparegués a cap conversa, que jo creia que la meva etapa als matins s'havia d'acabar, no? I d'acabar-la bé, i que a vegades has de saber deixar les coses abans que s'acabin, i tenia el risc de que això no passés. I ha estat un programa que a mi m'ho ha donat tot, jo també he intentat donar-ho tot. Han estat 8 anys seguits, més els 3 del Cuní, que jo no els vull descomptar, perquè sabeu que treballar amb el Cuní val per triple.
Mm-hmm. Sí, mira, doncs m'ho apunto, això també.
Home, això ja t'ho dic jo.
Sí, cosa... allà va estar 3 anys, també, clar.
Doncs què?
Sí, és veritat, tens tota la raó.
Per tant, allò no van ser 3, en el fons van ser 6. I pensava, home, 11 anys d'un format, d'un programa, d'un ritme, està bé, ha anat bé. Doncs mirem de fer una altra cosa. I per tant, jo primer va ser això, i després, de les possibilitats, no?, quan jo vaig saber que el Xesco tornava, vaig dir, home, doncs jo optaré, clar que sí, clar que m'hi vull presentar.
Amb qui te'n vas, a Washington?
D'aquí 10 dies me'n vaig sola. D'aquí 10 dies me'n vaig sola, i a partir del gener en vindran 3, espero.
Que vol dir la teva parella, sí, i els teus dos fills,
sí,
diguem,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Clar, aquí també, diguem, ara parlàvem d'una qüestió d'edat, no? Podem parlar de gènere, també, no? Que moltes
també.
Vegades, quan se'n va un home, un periodista home, se'n va tota la família, i quan se'n va la dona, o bé és perquè ja no té família, diguem, uh-huh, o se n'ha d'anar sola.
Sí, per això també segurament marxen menys dones, uh-huh, no? No, aquí la veritat és que ha acabat quadrant una mica tot. Deixa'm tocar molta fusta, perquè quan les coses quadren, jo sempre tinc una por que no s'han de dir gaire.
Que aquesta taula que ha aguantat molts
sí,
anys,
però, sí, exacte,
toca-la.
Que és com fruit de la nostra educació catòlica, no?
Segur,
perquè jo això a casa,
segur,
jo això ho he mamat molt, que és quan tot et va bé, això, prepara't que està a punt d'anar malament,
clar,
no? Diguem.
Clar. Sí, sí, és a dir, ha quadrat, el meu home s'ho pot muntar per venir a treballar allà a partir del gener, i els meus fills, que ja tenen unes edats 19 anys i 16, majors d'edat, els hi podem dir gairebé a tots dos, no? Hi havia l'opció de que em diguessin, escolta, mare, molt bé, està molt bé, doncs vés-hi. Sí, i ja tornarà,
ja et
tornaràs,
i ja vindrem, no, les cròniques ja, que facis, ja vindrem, i tant per Nadal ja vindré.
Clar, vindrem de visita, i no, és a dir, tots dos han no, jo, això és, crec que és un acte de mort que també que fan cap a mi, i també veuen l'oportunitat, que pot significar per ells, però ja tenen uns vincles aquí, ja deixen coses, no? Per tant, jo això, ostres, els hi valoro moltíssim, i a més m'han animat molt, i jo quan tenia algun dubte em deia, això, escolta'm, però si això, si estaràs a una de les capitals del món, no?, explicant el que passa, i tant que hi has d'anar.
La teva parella és del gremi? És periodista,
no,
també? No.
No.
Res a veure.
Res a veure. Res a veure.
I això creus que fa que entengui millor decisions així, o no té res a veure amb això?
No sé si fa que entengui millor o pitjor, però és que és una parella estupenda.
Toquem fusta.
Sí, també, toquem fusta. Vull dir que escolta'm, que és que... Home, primer va quedar una mica xocat, eh? Tot que estem aquí una mica amb to d'intimitat. Clar, quan li vaig dir, home, ostres, què m'estàs dient? Però quan les coses es va veure que eren possibles, doncs no et diria que és el que està més engrescat, però... Mm-hmm. Gairebé, vull dir que...
Home, tu estàs molt,
molt.
Perquè hem d'explicar que amb la Lídia Heredia, que jo crec que això fa uns quants mesos que n'estem parlant i que em vas explicant coses, sempre t'he vist una il·lusió quan parles de Washington als ulls, que això, diguem, és motiu d'enveja sana, no?, de veure algú tan engrescat en un projecte.
Sí, no? I no tenia la sensació que ho necessités tant, però la veritat és que he notat com un xute d'energia professional i personal i bastant al·lucinant. És a dir, és meravellós, no? És un embolic meravellós en el que ens hem posat, i és un repte també, eh? Jo ara... Jo aquests dies sempre diem, no, jo tinc més ganes que nervis. Jo aquests dies ara ja estem una mica mig i mig, Tinc nervis, estic tranquil·la perquè compto amb el suport de la redacció d'informatius, de la secció internacional, que està plena de magnífics professionals, el Joan Carles Peris, que serà el meu nou cap directe, el Xesco, per descomptat, la Sílvia Heres, que fa mil anys que fa aquesta informació des de la redacció. He conegut també l'equip amb el que treballaré allà, que això també em fa molta il·lusió, tornar a treballar amb un equip petit, serem tres... un productor, el Fabien, un càmera, el Guillem, i jo els he conegut, jo crec que hem tingut molt bona vibra. Que
el Guillem també ha treballat amb el Cuní, perquè treballava
amb
el Guillem.
Doncs imagina't si tenim de guanyar.
Sí.
Les converses que podeu tenir.
Si per tant, no sé, és a dir, és que tot el dia aprendré coses, Albert. Això no té preu. Mm-hmm.
Quina és la por? O, no sé, per exemple, estàs dormint o no acabes de dormir i dius, hòstia, sabré fer això?
Mira, una por concreta, no... Això que has dit ara, que no sé com... Que et passa tu, que et lleves a mitjanit també amb neguits?
Sí.
Mal.
Sí.
No, és que això m'ha passat també. Però jo pensava que era menopausa, però potser també és Washington. Perquè, clar, jo em llevo suada, tu no. Mm-hmm. No? Bueno, ara amb aquestes calors,
sí. Em llevo suada.
D'acord. No hi ha una por molt concreta. Hi ha el neguit de fer-ho bé. Hi és, clar que hi és. Però... Pues a mi penso, no sé, tampoc... La meva carrera ha estat construïda molt sempre pas a pas, no? No he fet mai cap salt de dir, ostres, van posar... I penso que tota la motxilla que porto m'ajudarà a sortir-me. També penso, a veure, si tothom se n'ha sortit, a veure, si... per què no me n'haig de sortir jo? Però sí que tinc, sí que tinc un neguit de repte, clar que el tinc. Jo fa molt que no faig carrer, tot i que n'he fet molt, i això em ve molt de gust. Confio que sigui com anar en bicicleta, perquè això sí que em ve molt de gust. La feina de corresponsal em fa molt respecte, perquè... crec que necessita d'unes ulleres molt especials, i jo no me les he posades mai, per tant, crec que ha de ser una cosa molt de pell, però també molt o sigui, molt de cap i de cor, no? D'anar-hi per immersió, perquè tu estaràs vivint allà on passen les coses que has d'explicar, però també d'observació i d'estudi, no? De saber com van les coses.
Ara, aquesta paraula, estudi, no? Perquè sí. la Lídia Heredia, no?, que tens aquesta cosa, diguem, aquest to tan natural quan fas aquesta feina, tot això ho pots tenir perquè abans hi ha hagut una feina de preparació important amb qualsevol entrevista que t'haguem vist, amb qualsevol nit electoral, amb tot això. Has fet molts colzes aquest estiu?
Una mica,
sí.
Sí.
D'anglès?
Sí, de tot.
D'Estats Units? De tot.
De tot una mica, clar. Sí, sí. M'he llegit uns quants llibres, he parlat amb bastanta gent. Sí, sí, clar, m'he passat, és a dir, jo, els podcasts del Daily, del New York Times, de l'NPR, bueno, tot això ha format part de la meva dieta de mitjans.
O sigui, ha sigut aquí l'estiu, però amb un peu i mig cap allà, eh?
Ha sigut un estiu ben estrany, perquè d'una banda tens el punt de dir empapa't i mira bé aquest Mediterrani, no?, que el perdràs de vista i gaudeix una mica allò aquí i ara, però inevitablement tens una neurona a l'altra banda de l'Atlàntic, no? Vull dir que ha sigut una mica... Jo crec que l'he gaudit, eh? Però sempre anar com guanyant temps, no? De dir, no, llegeix-te això, fes això, mira això, això com va, aquestes eleccions que hi ha el 8 de novembre, no? Mira-t'ho tot bé, vull dir que...
Ara comences ja...
Clar, una mica mig i mig.
Com vas guanyar els primers diners, tu?
Treballant a Mango. Els dissabtes a la tarda. No, dissabtes tot el dia. Van obrir un Mango a Badalona, de les, jo crec que devia ser dels primers Mango, perquè t'estic parlant, Albert Tom...
Què tenies tu, 18 o 20 anys?
Sí, o 17, perquè em sembla que per treballar unes hores es podia treballar, saps? És a dir, sí, sí, estava estudiant.
I que estaves a la caixa o estaves...
No, desplegant i plegant jerseis, com una possessa. Sí, sí. Sí que arribava a casa... rebentada. Tinc un record de posar els peus amb aigua freda, perquè, clar, bueno, escolta'm...
I quan treballaves a Mango ja volies ser periodista? Diguem, això era guanyar-te els calés...
Sí, 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 jo crec que sí. És que ara em fas dubtar, perquè jo no sé què devia estar fent. Devia estar fent... Pues, Bupocou, que jo no vaig fer Bupocou. Ja vaig fer batxillerats i això, però... No, clar... Sí, exacte, no havia començat la carrera. No, no.
Perquè tu per què vas ser periodista?
Doncs perquè vaig voler ser veterinària i al final no ho vaig veure clar, vaig voler ser advocada i tampoc ho vaig veure clar, vaig voler ser psicòloga i tampoc, i mira, vaig fer una barreja, perquè en el fons expliquem com viuen els mamífers, que som tots nosaltres.
Ah, anava
no?
a dir que el veterinari no sé per on aniràs. Si
sí,
has de tractar amb animals.
Home, tu creus que no? Si som tots animals.
Sí, sí, en
jo
realitat,
crec...
sí. Sí, tots. Sí, sí.
En el fons has de conèixer la natura humana, que és ben bé per la via de la veterinària, una mica la psicologia humana, que és... A veure, dret. Apa, que no ens hem fet un fart de fer màsters de dret. Mira, jo crec que vaig ajuntar les tres i vaig dir, mira, tot això... barrejat una mica en explicar històries, serà periodisme i...
Lídia Heredia Soler, els Heredia d'on venen i els Soler d'on venen?
Els Heredia venen d'Almeria. I els Soler venen de Badalona. De Badalona i abans d'algun altre lloc, però ara aquí no em vull equivocar, perquè ja portaven bastanta generació
però,
a Badalona.
Però Heredia ve el teu pare o ve el teu avi?
Ve el meu avi. Ve el meu avi de petit. El meu pare ja és nascut aquí, els meus dos avis, perquè els dos eren del mateix poble.
I a què es dedicaven els teus pares?
La meva mare era mestra d'infantil, CP3, tots aquests que han començat ara aquests dies, i el meu pare tenia un taller mecànic. El meu pare feia peces. Jo durant molts anys, quan em preguntava, jo li deia, però papa, explica'm bé què fas, perquè jo no sé què dir.
M'ho pregunten.
Clar, jo deia, no, el meu pare fa peces. Perquè eren uns tallers mecànics al carrer Indústria de Badalona, eren dos socis i ell portava la part més comercial, però bueno, dits bruts de ferro.
Però peces per cotxes?
Sí, no, per cotxes, per rentadores, per... treballaven molt pel País Basc, per fàbriques d'aquestes de maquinària més grossa, i ells feien alguns
de totes les opcions que has dit, veig que ni taller ni l'educació no entraven,
no,
eh?
No.
El teu pare va morir molt jove.
Sí.
No?
Fa uns anys.
Fa uns anys, ara. Quina edat tenia?
64.
I vau poder celebrar els teus 40?
Sí.
Com va anar això?
Perquè jo faig els anys el 19 de maig... Ella es va morir el 22, 21-22, i estava que en ruti ja, estava fotut, estava ingressat, i a mi li agradava molt, li agradava molt el peix, les galeres, peixos d'aquests que no vol ningú, a mi li encantaven. I li agradava molt els musclos, i a mi també, i vaig dir, escolta, el dia del meu aniversari aniré a plaça agafaré uns musclos, com que eren molt clients de Can Ruti, havien pujat molt, i el meu pare el coneixia molt tothom, jo els hi vaig demanar permís, eh? Dic, escolta'm una cosa, jo pujaré uns musclos, aquí fem una mica una cosa clandestina, dic, però vull celebrar l'aniversari amb el pare i tal, i va dir, sí, sí, i els vaig, allò, res, bullits, amb una mica de bon oli, pebre i sal, i vaig pujar l'olla de musclos a Can Ruti i mano a mano ens els vam endrapar el meu pare i jo i moria al cap de dos dies. Sí. Sí.
Amb aquells musclos, que sí. Han quedat aquí com sí. Un moment important,
sí.
Un moment
sí.
Gairebé de comiat, no?
Sí, sí, de comiat absolut. Mm. Sí, sí, sí. Mm. Sí,
què
sí.
Tens del teu pare? O sigui, quan, de la teva manera de ser, del pare o de la mare?
Jo crec que la tranquil·litat del pare. Una mena de calma zen. Que no sé d'on la devia treure ell, però que... És a dir, de ser molt selectiu amb les coses realment... És a dir, de no enfadar-me per tot. De triar bé els motius de frustració i d'enfadament forta, perquè en el fons, coses grosses, no n'hi ha tantes a la vida, no? Llavors, si gastes molta energia en tot, després no te'n queda per les coses importants. I jo crec que això el pare... Era un bon exemple, mm. No? De no fer drames de coses que no ho són, sinó concentrar-te, a veure, no? Ho greu que és, això? Vinga, i el de més...
I la mare és més neguit.
La mare és més neguit, i jo neguit també el tinc. Per tant...
Una barreja.
Una barreja.
Una barreja perfecta. La Lídia, vas entrar a TV3, sembla que era l'any 2000, no? Amb sí. L'Endirecte, no? Recordeu aquell programa. Qui el presentava primer? El Pere Escobar, era?
No, el Martí Gironell.
El Martí Gironell sí. Era el primer presentador, sí. No? Llavors sí, hi havia tota una colla de reporters sí. I tu eres una de les que estava pel carrer, no?
Exacte, exacte. Uh-huh. Sí, 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 sí.
I abans, recordo una etapa a Telecinco...
Sí, just la prèvia, a l'Endirecte.
Veníem... I Canal Plus?
Sí, 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 sí.
Però Canal Plus, què hi havies fet?
Ai, una cosa ben estranya. A Canal Plus...
Les pel·lícules aquelles.
Més estranya, et diria, perquè mira, jo...
Que abans de la fissura de la costella anava millor,
sí,
diguem.
No? Sí, sí, ara no les podries fer.
Allò d'estrany no tenia res. Allò era... Vaja... Llei de vida. No, jo vaig entrar al departament de compra de drets audiovisuals esportius.
O sigui, com una mica les roures de Canal Plus. Mira, al final, la vida...
El meu cap era el roures de Canal Plus, clar. Jo no era la jefa d'això, com et pots imaginar, perquè...
Però compraves drets esportius?
Ah, sí, sí, sí. Comprava combats de boxa de Mike Tyson, amb en Don King... Ui, si que ara, mira, si ho arribo a saber, m'he refrescat els noms, perquè jo parlava amb una... Bueno, Bernie Eccleston, de la Fórmula 1... Jo amb aquests top 10s no hi parlava, uh-huh. Però bueno, jo feia les factures, diguéssim. Vull dir, o revisava que s'haguessin enviat les cintes, perquè anàvem amb cintes a aquella època. Però sí, Canal Plus tenia un departament d'esports molt potent...
Si t'ho trucaves i deies, escolta, m'agradaria el combat aquest de Tyson, el volem.
Exacte. Sí, sí, molt fort. No, és a dir, jo era com una... És a dir, era una... Com, espera, tenia un nom, eh? Acquisition as Executive. Ara no me'n recordo de quin nom era, però era com una júnior, jo, per entendre'ns. Uh-huh. El jefe, i jo tenia un jefe i una persona que va agafar una baixa maternal i necessitaven algú. Home, va ser superinteressant, super. Però també vaig veure que jo, per això, no tenia... Vull dir, jo de gran no m'hi veia. No m'hi veia, diguéssim, com per dedicar-m'hi, però per veure una part del negoci audiovisual i televisiu que moltes vegades queda molt en l'ombra, superinteressant. Sí, sí, Jaume Roures el vaig conèixer en aquesta època, jo. Sí, sí, clar, Media Pro era en un despatx molt petitó al carrer Riu d'Or de Sarrià, quan jo el vaig conèixer. Imagina't.
Com han canviat les coses.
Com han canviat les coses.
I ara te'n vas a Washington.
Ens trobàvem als mercats, hi ha uns mercats anuals, ara això deu haver canviat molt, però recordo que hi havia un mercat molt important a Mònaco, Sportel, que és un cop l'any, allà reunien totes les productores i les cadenes de televisió i feien allà un mercat de calaf de drets audiovisuals esportius.
I a Telecinco què hi vas fer?
Telecinco vaig treballar informatius. Va ser la meva primera feina en una televisió. Jo havia fet ràdio fins aleshores i vaig treballar per l'informatiu. Hi havia l'Àngels Barceló fent el telediari, no sé com en dèiem, allà, però hi havia una desconnexió en català, també.
Mm-hmm. Hi ha hagut alguna cosa, algun programa que diguis, mira, si no l'hagués fet, no hauria passat res, aquest programa?
Jo diria que no, eh? Ai, però és que jo sóc tan de vida que m'ha agradat en tot, Albert, que potser he fet coses tremendes i resulta que m'han agradat, eh? Però no, jo diria... Jo? Ostres, no. No, perquè... Tot té el
seu què. No, tampoc n'has fet tantes i també has anat... Això que deies, no? Tot ha sigut allò un pas darrere l'altre, no?
Sí, no tinc allò... No. A més, escolta'm, és que de les coses tampoc te'n pots penedir molt, no?, un cop fetes. Segur que tenen sempre alguna cosa aprofitable.
Em feia il·lusió que vinguessis, i em feia il·lusió que vinguessis un dimarts, sí, perquè sabia que et trobaries amb una persona que t'estimes molt i que ell també t'estima molt, que és el Sergi Pàmies. Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
Us deixo, perquè segur que deveu tenir moltes coses de què
pendent
parlar, no?
Després d'aquesta subida... No, home, fantàstic, m'he assabentat de coses que no sabies. Totes
per exemple?
Les coses que no m'atreveixen. Home, tota aquesta història familiar i els músculs, tot això que no t'atreveixes.
Però, Sergi, ara direm una cosa. Hem fet uns quants dinars, tu i jo, en els últims...
Alguns
sis anys.
Memorables.
Val. És que jo sempre pregunto pels músculs?
Sempre.
Ho veus?
Sí, sí, ara m'has donat algunes explicacions d'algunes coses que hem compartit.
Què vol dir sempre preguntes pels músculs?
Bueno, vull dir que
si hi ha músculs... Sí, si hi ha músculs, pregunta com estan fets, si és tal... I a mi també m'agraden molt els músculs, també tinc històries de músculs familiars, i per tant m'ha agradat molt aquesta història.
Alguna que vulguis aportar?
No. Home, avui seria molt lleig fer estas sus vides.
Sergi, parlant d'estas sus vides, ara, 4 o 5 anys a Washington, t'hi veus, tu?
No, jo no sé... A veure, m'agafa... Primer que m'agafa molt tard, amb unes circumstàncies molt diferents, i jo diria que la Lídia és la tempesta perfecta, o sigui, li arriba en el millor moment, amb una incertesa professional general i de l'actualitat i de l'ofici, gairebé és un últim tren. I jo sóc especialista en deixar passar trens gairebé voluntàriament i buscar gent que hi pugi en comptes de pujar-hi jo. I això té una explicació psicològica, crec, amb els anys m'he donat, que és que jo vinc d'una infància molt agitada i molt viatgera. I aleshores jo diria que a partir dels 20 vaig tenir...
Perquè des que vens amb 11 anys de París...
Sí, però abans havia viatjat molt, per mons i amb passaports falsos. I, vull dir, el món era una festa. I aleshores hi ha un moment que te n'adones una mica del risc perill, i llavors dels 20 als 30 faig gaudi total i m'ho passo molt bé viatjant.
Però viatjant sense establir-te en un altre país,
sí,
diguem, la que vas venir a Barcelona i et mous de Barcelona.
I després jo crec que vaig desenvolupar una obsessiva tendència a voler ser normal. O sigui, jo no puc ser corresponsal perquè he decidit que seré administratiu a Barcelona i que no em mouré d'aquí mai i tindré fills que naixeran... tenia obsessions... gairebé de tirar enrere per no ser tan aventurer com els meus pares.
Perquè corresponsal no és normal, diguem-ne.
Crec que corresponsal té un punt d'aventura, que jo crec que li escau molt bé, i a més que t'arribi un moment que tu ja has fet moltes coses. I si a més tens el context familiar, jo m'imagino a casa meva dient que ens anem a 4 anys a Washington, o sigui... gairebé em trobarien entre dos containers apallissat. És a dir, que també necessites un context. Vull dir que no tothom el té. Per això et dic que jo crec que la Lídia, quan a mi m'ho va dir, vaig pensar... Ostres,
home, tu,
que...
anava a dir, tu em vas dir... Sí.
Jo et vaig dir que sí, de seguida.
Em va animar de seguida.
Sí, home, perquè em va semblar...
No canviïs la versió.
No.
Sí, però
a mi em va dir, ens quedem sense la Lídia.
Sí.
Això no t'ho va dir, tu.
No, però jo... O sigui, per mi va ser com... tenia tota la lògica del món, saps? Quan totes les peces dius, ostres... Mm-hmm. Perquè, a més, jo també havia vist de bastant a prop els últims anys de la Lídia allà, i ha sigut una cadira elèctrica. Jo. Vull dir que no ha sigut gens fàcil. De manera que la manera... Allò que deies tu de la llum als ulls quan em parla, vaig veure una llum, vaig dir, ostres, això és un canvi. És a dir, això ha d'anar cap aquí, sigui el que sigui, perquè normalment la llum era diferent. No diré ni millor ni pitjor, però era diferent.
És curiós que quan passa una cosa d'aquestes, que és una bona notícia, és com quan... saps quan estàs enamorat al principi i ho vols explicar a tothom?
Ah, no.
És una mica això, no?
Sí.
I t'has de controlar una mica, perquè, a veure, no et fotis la xapa. També,
sí,
ara.
també quan en parlàvem també ho dèiem. Escolta, tinc el plan B, vigila per aquí, vigila per allà.
Però
ho feia de germà gran.
Sí. Però dius, és que ara obria la finestra i ho diria, és que me'n vaig. Bueno, de fet, quan vaig anar a veure el Xesco... clar,
Xesco Reverter,
que això a mi m'ho confirmen un dimarts, crec que era un dimarts a la tarda, i com que el Xesco marxava ja, dic, no, però jo l'haig d'anar a veure ja, perquè sembla que era els vols de Sant Joan, dic, el Xesco marxa, dic, bueno, doncs marxa demà. Tu imagina't, eh? Jo, endemà, ja estava a l'aeroport del Prat. Llavors estava tan com eufòrica, emocionada, però que no d'allò, que vaig conèixer una dona, una dona de Texas, que s'anava cap a Texas, allà en aquell autocar que et porten cap a l'avió, i li vaig explicar la meva vida. Dic, però a veure, aquesta dona que l'acabo... Però una mica li vaig dir, bueno, és que vostè va de saber el que em passa a mi, perquè a mi em passa que jo vaig cap allà perquè és que tal, perquè és que... I clar...
Perquè una cosa, quan estàs enamorat i ho expliques a algú, el que no vols és que et digui, escolta'm, no et convé aquesta persona. Clar. Hi ha hagut algú que quan hagis dit, escolta'm, estic, me'n vaig, t'hagi dit... No marxis.
Això no m'ho ha dit ningú.
Ningú, eh?
Això no m'ho ha dit ningú.
El que ha detectat, ja t'ho dic jo, és que a algú no li agradava. Si no era perquè... O sigui, que no li hagués tocat la rifa amb ell. Això sí, però això és gairebé saludable. Per el que dèiem dels mamífers.
hi ha una cosa que no és que m'hagi... Hi ha algú que m'ha dit coses que jo no hi havia pensat, de l'estil. I penso, ara per què m'ho ha dit això? Perquè ara jo penso, bueno, diu, tu saps que llavors les edats dels teus fills potser s'hi queden? I és una cosa en la que jo no sé si és que no hi havia pensat o no hi volia pensar, però quan algú t'ho diu no pots obviar-ho, no? La frase està feta. I dius, sí, d'acord. Però jo, com a bona mamífera, sé que els fills són nostres fins a un cert punt. Jo soc mamífera poc humana, en aquest sentit, no? Poc evolucionada.
A més, tenen l'edat perfecta perquè passi això. D'aquí 4 anys ja no podràs decidir. Per tant, pel que m'he quedat en convento, com a mínim que hi hagi aquesta oportunitat, que això no sigui... Pensa que el tema dels fills, jo també t'ho vaig dir de seguida, el tema de l'exili era molt important. La meva mare, una de les raons per les quals va voler que marxéssim als 71, Franco viu i tot això, va ser l'edat que teníem. Jo tenia 11 anys, el meu germà tenia 15, i ella sabia per experiència que els 15 era la frontera, perquè llavors feies nòvies.
Clar.
I era molt difícil, i molts camarades, que deia la meva mare, s'havien quedat a l'exili per això, simplement. És a dir, els pares haurien tornat, però els fills els hi havien crescut massa. No? Uh-huh. Per tant, aquest era un perill, que en el cas de l'exili és molt més accentuat que en el teu, eh?
Sí, sí.
Però que també en la dimensió que tenen les coses avui doncs valia la pena tenir-ho. Però a més, tu tenies, a més, els seus fills ja havien fet viatges d'estudis. De manera que encara era més a favor, diguéssim. Mm-hmm. Era més fàcil que ho entenguessin que... No?
He contractat el Pàmies com a agent, perquè si algú a casa tenia dubtes, i doncs, escolta, em truqueu al Pàmies...
Que no ho sentit el Sergi,
exacte,
sisplau,
que us expliqui, home, per favor. Que no,
a veure, aquí hi havia una altra vacant, també, que ha coincidit amb la de Washington, que era directora de TV3. No també haguessis pogut aplicar per
però
això,
aquesta
no?
Jo li deia que no.
Tal qual.
No hi ha res com tenir un Pàmies a prop, escolta, home, que et digui això sí, això no.
Els bons
és més, ni parlar-ne.
Sí, sí. Si abans estaves assegut en una cadira elèctrica als matins, no vulguis ni pensar què hauria passat en aquell despatx. Lídia, només tinc una última pregunta que enllaça, a més ja saps que el Sergi ve a parlar-nos
de... Sí, us escolto.
Ve a parlar-nos de televisió. No sé si el Sergi ho ha fet, tinc curiositat per saber si tu has mirat els nous matins, has mirat la nova programació, o ja dius, escolta'm, jo com que no podré seguir habitualment, vull dir, jo ara el que miro ja és les cadenes americanes.
Mira, diré el que ha passat. Els nous matins, avui els he pogut mirar una mica. Ahir, el primer dia no, perquè tenia hora a fer-me una analítica a les 8, i clar, vaig marxar, em passen unes coses molt estranyes, perquè vaig anar amb bicicleta a fer l'analítica...
La costella.
No, calla, perquè saps quan estàs embrassat o estàs enguixat?
Això si l'haguessis demanat amb el Sergi. Escolta, vaig en bicicleta a fer-me
No, m'hagués dit que no. Però saps allò que quan estàs amb la cama enguixada tot
només
veus
enguixats? Sí, enguixats,
doncs, jo anava amb la bicicleta cap al cap a fer-me l'analítica, que al final em trobaran alguna cosa, perquè m'ho estic mirant tot, Sergi, però bueno. Anava cap allà i veig dos homes que acabaven de comprar el diari molt d'hora a les 8 al quiosc, i jo passo i la conversa que caso és, i això saps què vol dir, no?, que manen els americans, com sempre. Ja sabeu, és que tot...
Una senyal.
Tot m'hi porta. Per tant, ahir no vaig veure matins. Avui sí que ho he vist i escolta'm, jo és el que vaig dir quan vam acomiadar-nos, és que la nostra obligació és fer brillar les etapes de matins i cadascú les fa brillar amb el seu to i aquest equip que hi ha ara. I a més hi tinc molts amics i, bueno, començant per l'Ariadna, per tant, els hi desitjo tota la sort del món que...
Doncs,
que
sí,
coses per explicar segur
que n'hi haurà. Sí.
T'haig de dir que ahir a les 6 del matí vaig obrir els ulls. No sé si això pot ser que tingui encara com el despertador, que no me... perquè això sí que ho vaig dir, hosti, A les 6 vaig obrir els ulls.
Despertador biològic.
Sí, sí que és veritat.
El tenies
sí que és veritat.
Acumulat.
Bé, Lídia, molta sort. Que vagi molt bé, et seguirem.
Sí, envieu-me una mica, que una mica sempre va bé, de sort, una mica, eh?
I disfruteu.
Sí, sí, sí.
Serem la poca que hi hagi per aquí.
Bueno, quedeu-vos en una mica... I que el que s'obri me la feu
arribar. La màfia funcionarà.
Exacte, això espero, com sempre.
El 16 de setembre, que se'n va la Lídia cap als Estats Units per fer de corresponsal a Washington, i molta sort. Un petó molt gran.
Gràcies. M'ha agradat que em convidessis a aquest estudi després d'haver vingut tu, no? Uns quants dilluns.
Uns quants dilluns,
sí. A l'estudi dels matins. Vull dir que m'agrada aquesta tornada, aquesta torna.
Doncs va, 4 minuts i les 8, fem una pausa, ens posem al dia, i després la televisió amb el Sergi Pàmies.